Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Me tengo que dar de baja del ABC.
De Florentino ja s'ha dit tot, així que deixem que parli l'hemeroteca. L'encara president del Madrid no ha fet res que no haguessin fet ja altres dirigents del futbol parlant dels periodistes.
El mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo, aquí mandamos nosotros. Y aquí nadie va a influir en que hagamos lo contrario. Y a partir de ahora podéis decir lo que os dé la gana. Que me dais asco.
Tenint en compte què deia de la premsa Jesús Gil, donar-se de baixa de l'ABC em sembla poc original.
Yo digo medios de información terroristas, sensacionalistas y amarillistas.
A Florentino l'altre dia també se li va escapar això.
Me tendrán que echar a tiros.
Res que ens vingui de nou si ens fixem en l'inoblidable Manuel Ruiz de l'Òpera del Betis.
Me tienen que matar y no me importa que me maten por el Betis.
Y Florentino esta semana también ha apelado a la seva salud.
Si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no?
Res que no hagués fet anteriorment Josep Lluís Núñez.
Yo he anat al metge, però m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
Malauradament, el masclisme tampoc se'l va inventar el president del Madrid.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar.
En aquest tema, en el masclisme, de competència en té molta.
Nobody knows who the hell Harris is. It's the weirdest thing, isn't it? So you have to say Kamala. Under Kamala. She's not a smart person. She's a low IQ individual. She is.
La sorpresa de tots és que durant tants anys Florentino hagi aconseguit tapar les seves vergonyes rere el posat calculador d'un empresari més aviat fred que no es deixava portar per les emocions. Però totes les caretes acaben caient i en el cas que ens ocupa, la caiguda d'un rei que ha quedat despullat ja ha començat. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalong i la Marta Montforte. Bon dia i bona hora a tots.
Quatre. Bon dia.
Bon dia.
Com ha anat la setmana, Marta, a Madrid?
Molt bé. Molt interessant.
Sí, eh?
L'afer Florentino encara està a totes bandes. Jo no puc parar. És l'event de la setmana o del mes, jo crec. Així.
Bé, és que va ser realment molt sonat i continua cuejant. No tornarem a fer les tertúlies de cada dia, però clar, és que he volgut... hem intentat comparar amb hemeroteques, perquè és que realment tot era tan abocador, no?, que...
Bueno, però a Madrid deu competir amb el brillant viatge de la presidenta a Mèxic.
Sí, sí.
No? I ahir, que era Sant Isidro.
Ahir era festa, oi, Marta?
Sí, sí, vam tindre festa. Jo vaig anar ahir a la Pradera, que és el que fem la gent que vivim ací. Jo no sé per què, perquè estava superple de gent i al final t'agobies tant i dius, cada any dius, per què vinc si sé que està... hi ha moltíssima gent ací, però vas igual, no? És coses típiques que se fan.
Però la presidenta no hi va anar?
No. Ella va penjar la seva foteta a Twitter amb Florentino, per suposat.
Ah, mira.
Desitjant bon Sant Isidro.
Veus.
Has allargat l'orgasme, Eduard, aquesta setmana.
Sí, home.
Ja comencem.
Bé, no, és que cada setmana té motius per...
És un rotllo tàntric,
per,
ja.
Per celebrar l'alegria de viure, Eduard.
Multiorgàsmic.
Sí, sí. No, a veure, hi ha una cosa que s'ha volgut banalitzar. He llegit algú que volia banalitzar el tema, l'afer Florentino, dient, bueno, és el futbol ja se sap i tal. Aquest senyor no és només el president d'un club de futbol. Aquest senyor és el president de la principal empresa constructora d'Espanya, que cotitza a l'IBEX. És un element del poder, diguéssim, estructural, no?, de l'Estat. I jo crec que la roda de premsa l'altre dia ens parla també de la qualitat de les elites, no? De les elites econòmiques, no de les elites futbolístiques. Aquest senyor, abans de ser el president del Madrid, ja era el president d'ACS.
Sí.
I qui arriba, no? Qui, com són, com es comporten en públic i en privat, els senyors de 80 anys que manen, diguem-ne. Val? Aquí hi ha un component, hi ha un component de classe claríssim, hi ha un component de gènere claríssim, també, i bueno, està bé que de tant en tant veiem com funcionen les coses i qui són.
Passen 5 minuts de les 9 del matí. Avui, Olga Ruiz, en condicions normals, aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. És el que he acostumat a fer alguns anys, és a dir, cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país aquella nit, si pot, bé, amb el vestuari...
Però un país amb qui simpatitzes o no? Sí,
no, no, és sorteig.
Sorteig.
És el que et toca, eh? És el que et toca, sí. Hòstia,
si em toca Espanya...
Llavors, no, si vingués l'Eduard li donaria Espanya. O li donaria Israel, no sé, ho estic pensant. I llavors fem aquest sopar, celebrem molt quan surt
el nostre... Aquest li dones
el gelom. No, perquè no té gràcia si li dones... Ai, perdó.
No, i tant, sí, sí. Això es tracta. Que hi hagi aquí pluralitat i una mica de tot.
Desmereixem una mica.
La notícia, una de les notícies del cap de setmana i del dia, també és el Festival d'Eurovisió, la notícia no és precisament per qui guanyarà o qui deixarà de guanyar, en el cas que ens ocupa és pel boicot que fa Espanya i diversos països. Espanya no hi participa, això feia molts anys que no passava, s'assuma, s'hi ha sumat també Eslovènia, Irlanda, Islàndia, Països Baixos, i doncs tot això passa perquè doncs, just després del que va passar l'any passat, Pedro Sánchez ja va dir l'any que ve no hi anem, i per tant Televisió Espanyola ni tan sols retransmet la gala, que s'haurà de seguir, en el cas de, des d'aquí l'Estat, a través de YouTube. La seguiràs o també faràs boicot,
no,
Olga?
No, aquí és on volia jo anar. Televisió Espanyola, de fet, fa una programació alternativa, també musical, un programa musical per intentar doncs, omplir aquest buit, no? On volia anar és a que realment me n'adono, ara semblarà una mica estrany, però me n'adono que la participació d'Espanya, tot i no tenir jo un sentiment patriòtic de cap tipus, realment, estava pensant, però de cap tipus, però me n'adono que la participació d'Espanya comporta normalment una publicitat i una bombolla informativa que fa que al final, bé sigui perquè la cançó sigui cutre, com acostuma a ser el 80% dels anys, bé sigui perquè hi ha una insistència informativa que fa que al final doncs t'entrin ganes de fer alguna festa, o bé sigui pel que sigui, acabis doncs tenint més ganes de veure Eurovisió, que jo m'ho prenc com un tema absolutament farandulero i absolutament una excusa per fer una festa. És a dir, no sóc una friki fan eurovisiva que com no ho fan a Televisió Espanyola ho seguiré a YouTube i que em moro per anar a veure-ho en directe. No, no ho seguiré. No ho seguiré perquè no ho tinc fàcil per seguir-ho. No sé si tant per una consciència política, tot i que sí que me n'alegro que Espanya no hi participi en aquest cas. Aquí hi ha una discussió important sobre si la música hauria de quedar apartada de qualsevol, o un festival musical hauria de quedar apartat de qualsevol decisió política, però si creiem que Eurovisió és un festival musical anem una mica desencaminats. Jo crec que la política té un pes importantíssim a Eurovisió, importantíssim.
A Viena, que és on se celebra aquesta 70a edició d'Eurovisió, la música avui sobretot comparteix protagonisme també amb aquestes protestes. Potser no acaben passant dins de l'estadi, fora segur que sí, aquest migdia n'hi ha convocada diverses, i també tindrà molt morbo com se seguirà aquest festival precisament des d'Israel, que a més sabeu que té una capacitat brutal per emportar-se el televot. I també el New York Times, hi ha una investigació en marxa que qüestiona com l'any passat va aconseguir el televot de la manera que ho va fer. A Tel Aviv hi tenim el nostre corresponsal, el Jordi Brascó, que avui seguirà aquest festival acompanyat d'Eurofans en una nova edició marcada per la polèmica. Jordi, què tal? Bon dia des de Tel Aviv.
Bon dia. Encara m'enganxes a Jerusalem, encara, eh? Després tiraré cap allà, cap a Tel Aviv.
Molt bé. Què faràs avui?
Doncs mira, he quedat amb eurofans autèntics, israelians, perquè hi ha una mena de festa organitzada per part del govern amb una pantalla gegant de 360 graus al costat del mar, una gran festa per seguir aquesta celebració d'Eurovisió, però a mi m'interessava viure aquesta nit tan estranya i especial pels eurofans israelians amb els autèntics, amb els que realment doncs senten tristesa de saber que Doncs de la mateixa manera que a mi no m'interessaria que el meu país participés en un Mundial de Futbol on Brasil i Anglaterra i no sé quins altres països decidissin no participar-hi per convicció pròpia, doncs els eurofans estan igual de tristos. I per això m'interessava més anar a veure aquesta celebració amb aquesta gent que realment ho senten d'acord i no tant amb aquesta macrocelebració que es farà, que no deixa de ser una excusa per fer un enaltiment, diguem-ne, del patriotisme israelià a l'hora de donar suport al seu representant, el Noam Betan. Mm.
A més, el principal patrocinador del Festival d'Eurovisió és una marca de cosmètica israeliana, precisament.
Sí, aquesta és una de les teories que corren, segons les quals que justificarien o expliquen el per què l'organització que organitza el concurs d'Eurovisió no s'ha plantejat ni tan sols a l'hora de votar l'expulsió d'Israel. Però jo t'he de dir que no sé si ho acabo de veure. No sé si fins i tot si Moroccan Oil no estigués involucrat s'hagués plantejat aquesta opció, perquè és que jo ho hem vist en altres competicions internacionals, sobretot en les esportives, en què això no s'acaba plantejant. Sí que és veritat que hi ha un debat a nivell social, potser, però a nivell de les organitzacions sí que comenten, no?, que es podria plantejar, però al final mai acaba passant cap pas endavant. I jo és que et diria que pràcticament l'única organització internacional que jo recordo que s'hagi posicionat amb força contra Israel o en aquest cas contra alguns membres del seu govern és el Tribunal Penal Internacional. Mm. I de fet ja veieu del que ha servit. Mm. I de fet és que et diria, Roger, que jo aquest és el que veig que és el gran argument que Israel i els israelians estan utilitzant en aquestes hores prèvies per sentir que estan plenament legitimats per participar a Eurovisió, no? O a tot arreu, o a tota competició on els organitzadors no els facin fora. I el que diguin altres participants, doncs mira, ells s'ho perden, no? Si són 5, entre cometes només 5, doncs ja s'ho faran. Mm.
Jordi, tot això la mateixa setmana que el Barça ha celebrat la Lliga de Futbol amb una rua que encara porta cua perquè la qüestió és que la Minyamal hi va fer lluir una bandera de Palestina en ple autobús i aquí qui s'hi ha tornat d'alguna manera és Israel, que ha expressat a través del seu govern el malestar doncs després que l'estrella blaugrana onegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. Fins i tot Hansi Flick va parlar sobre aquesta qüestió aquesta setmana.
This I normally don't like. No, this is don't like.
A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
Why we are here? We are playing football to make the people happy.
Aquí hi ha un debat fantàstic que de seguida proposaré als nostres contertulians, que és que si els futbolistes o esportistes s'han de posicionar políticament, però més enllà d'això, també hem anat veient a través de les xarxes totes aquestes represàlies d'influencers, instagramers contra la Minyamal, doncs, trencant, estripant les samarretes blaugrana, i on, per exemple, doncs, Israel hi ha una gran comunitat blaugrana, també. Jordi, com ho esteu vivint?
Mira, va ser curiós perquè les primeres hores va haver-hi una reacció força important a xarxes socials, com deies, amb aquests vídeos esquinçant samarretes de la Minyamal amb el Barça i llançant-les a la paperera. També, sobretot, els mitjans es van fer força ressò. I jo recordo que vaig estar parlant amb un periodista esportiu israelià i em va estar explicant doncs, una mica d'on venia aquest furor pel Barça. Em deia que el Barça és clarament l'equip més popular a nivell esportiu a Israel, que la gent aquí és d'un equip israelià i sobretot del Barça. I quan, no et diria que la cosa ja estava baixant una mica el suflé, però òbviament ja no tenia el mateix pes. Fa dos dies, el ministre de Defensa, Israel Katz, que és una persona que, d'altra banda, val a dir que quan tuiteja els dits li van sols, perquè m'entengueu, ja va tornar a encendre el debat i va acusar doncs, la Minyamal de tot allò que molts israelians consideren que representa la bandera palestina. És a dir, per ells la bandera palestina no és la bandera d'un país reconegut per diversos estats del planeta, entre els quals Espanya, sinó que és la bandera que representa el 7 d'octubre, la bandera que representa el terrorisme, la bandera que representa tot allò que vol acabar amb l'existència de l'estat d'Israel. I, per tant, totes aquestes acusacions van caure sobre Lamine Yamal.
Mm-hmm. Queda't aquí, Jordi, sisplau.
I tant.
Antoni Salong, tu que ets una persona poc sospitosa de combregar amb la causa palestina, què et sembla això?
Bé, hem parlat de moltes coses, perquè hem parlat del Festival d'Eurovisió, hem parlat de Lamine Yamal i hauríem d'anar una per una, no? A veure, qui no participa al Festival d'Eurovisió és Ràdio Televisió Espanyola. Espanya no, el govern no decideix qui va. Ara, clar, ha quedat clar que Ràdio Televisió Espanyola depèn del govern, perquè ha pres la decisió que el govern ha volgut que prengués. Per acabar-ho d'arreglar, fan sí un programa alternatiu, que, clar, això de l'Eurovisió és molt xeró, i porten al Rafael, que, bueno, està bé. No? És una alternativa moderna i molt bona.
Entre d'altres.
Entre d'altres, sí, sí, clar, perquè han d'omplir tota la nit i com que no hi ha 24 països en competició, han de portar 24 que cantin. Però vaja, com a alternativa em sembla una mica... I jo penso que molt bé, Espanya no hi serà. Tampoc els darrers anys la representació espanyola ha tingut gaire èxit.
No és veritat. Fa dos o tres anys Chanel va quedar tercera.
Sí, tercera, però que no guanyen des de fa l'any 69. Ho dic per donar alguna pista, no? Perquè a veure si aquí pensarem que això guanyem cada any. No, fa 57 anys que això no ha passat. Per tant...
L'important és participar.
Anem al 58. Sí, sí, bueno, aquí hi ha respostes per a tot i frases pel que vulguis, però el fet és el que és, no? Jo acabo de constatar, que no ho sabia, que jo ja vaig néixer al Festival d'Eurovisió, perquè si és la 70a vegada, doncs mira, jo vaig néixer al Festival d'Eurovisió. Jo vaig néixer amb la Televisió Espanya i al Festival d'Eurovisió. I al 56 a Espanya no anava al Festival d'Eurovisió, perquè acabava de ser reconeguda per les Nacions Unides i la Televisió Espanyola no està en condició d'anar enlloc. Bé, no hi aniran. El que passa és que totes aquestes decisions, totes, inclosa la del ministre israelí de Defensa, són de consum intern. No té res a veure amb res. El senyor president del govern té a bé fer un tuit explicant que està molt content que Espanya no participi a l'Eurovisió i fa un altre tuit explicant que està molt content que el senyor Lamine Yamal passegi la bandera palestina. Molt bé. I això és l'acció-reacció. I aquí es busquen els uns i els altres per reforçar-se cadascú el seu discurs. El president espanyol ha decidit anul·lar tot el que queda a la seva esquerra, consolidar tot aquest vot en l'esperança que serà suficient per parar la dreta i l'extrema dreta. Probablement demà el senyor president del govern assistirà a la quarta patacada consecutiva del seu partit.
No ens desviem. Tu que també ets un devot del Barça i que el portes al cor i que ets soci, què vas pensar? I què vas pensar aquest dimarts quan vas veure Lamine Yamal, que deu ser una de les teves figures supremes, a onejar la bandera palestina?
Pues jo vaig pensar el mateix que Hansi Flick, que no m'agrada.
I quan vas veure Robert Lewandowski amb la bandera independentista, què vas pensar?
Vaig pensar que m'agradava més, francament.
Vull dir que el teu argument...
El meu argument.
Sí.
O sigui, jo vaig fer un tuit dient amb una rua del Barça després de guanyar una Lliga, jo crec que només hi han d'haver dues banderes, que és la del club i la del país que representa aquest club, que
per tant,
és Catalunya.
Per tant, la independentista també et va sobrar.
A mi no em sobra mai la independentista, perquè d'aquella bandera, la immensa majoria de l'espai és la bandera de Catalunya. I el triangle, pues, un dia caurà, si Déu vol, els astres s'alineen i decidim que volem emprendre aquest camí.
Jo el que dic és que, o tot o res, és a dir...
Però aquesta és la teva opinió.
Bueno,
la
meva és jo estic fent preguntes una mica provocadores per treure l'entrellat.
No, això ja ho
la
sé.
La meva opinió no l'he dit, però la meva opinió està bé que no la digui. Però a veure, està bé generar una mica de debat.
M'hauria agradat més que hagués exhibit la bandera catalana. Li donen l'estelada perquè hi ha un grup de gent que són, em sembla, que els de Meridiana Resisteix, que van allà i segueixen la rua. És igual, és el mateix cas que la bandera palestina. la Lamine Yamal no la porta d'origen la bandera palestina. Un grup de gent, suposo que afins a la causa palestina, s'apropen al camió de la rua, li donen, ell l'oneja, aquest onejar no arriba als 10 minuts i la torna. Però, clar, ell sap perfectament el que està fent. O sigui, Hansi Flick té la raó, jo li dono la raó amb tot. Que no m'agrada i que aquest noi sap perfectament el que està fent.
Fantàstic. Eduard Voltes, Marta Monforte, Olga Ruiz, endavant.
Bueno, a mi, què passa? Com que les dues banderes que es van ensenyar, doncs jo hi simpatitzo, doncs em sento còmode. Però si imagina't que un jugador treu això, la bandera espanyola...
O la bandera israeliana. La bandera israeliana.
I la d'Israel, doncs aleshores m'hauria sentit molt incòmode. Val? Per tant, i com que la llibertat d'expressió està precisament per protegir les opinions que no t'agraden, no les que t'agraden, sinó les que no t'agraden, no? Doncs jo aquí hauria de dir que tenen tot el dret del món a treure la bandera espanyola i la israeliana, diguem-ne, no?
De la mateixa manera que Pedri es va posar la bandera a Canàries. No?
Llavors, jo, davant d'això, sí que a mi em sembla, punt 1, que els jugadors han de tenir... Els jugadors són ciutadans i i tenen, a més, 365 dies a l'any per expressar les seves preferències polítiques, si ho volen, val? I, a més, jo crec que ho han de fer. Si els hi surt de dins, ho han de fer i ho han de poder fer en plena llibertat. El moment de la rua és un moment, diguem-ne, institucional Barça, no? Jo crec que un bon acord podria ser... Ho dic perquè potser un dia resulta que un treu la bandera espanyola i un altre treu la bandera israeliana, val? I, per tant, jo crec que un bon acord podria ser que en l'autocar de la rua doncs hi van les dues banderes oficials del club, que són la bandera del Futbol Club Barcelona i la bandera de Catalunya, val? Aquestes són les dues banderes del club i per tant, jo penso que seria raonable que el club digués, no, en els actes del club, i aquest és un acte del club, les banderes són aquestes. I a partir d'aquí, cadascú que ensenyi la bandera que vulgui en situacions que no siguin actes del club.
Marta Monforte i Olga Ruiz.
Jo crec que moltes voltes parlem dels futbolistes especialment, perquè a més formen part d'un gremi que és més ampli, no? Que són esportistes, com si no formaren part de la societat en la que vivim. Jo crec que el gest de Lamine Yamal, evidentment jo també coincidisc amb ell ideològicament amb la causa que defensa, però si no ho fera me seria igual, perquè és cert que... per ells, o sembla que moltes voltes no han de parlar de qüestions que ens atreveixen a tots, com és la política o com són les qüestions més internacionals. Jo crec que el fet de que Yamal, que té més de 40 milions, si no m'equivoque, de seguidors en Instagram, pengi aquesta imatge, no només exhibisca la bandera a la celebració, sinó que, a més, la pengi al seu Instagram, jo crec que té moltíssima força i que pot ser arribar molt més que moltes de les qüestions que hem comentat en aquest programa, que, a més, té molt bona audiència també, però que no arriba a tanta gent com que ell puja aquesta imatge i el que simbolitza, que és un referent per a moltíssima gent, per a moltíssima gent jove, que moltes voltes parlem de que no estan polititzats, que no les importa la política o que pot ser s'estan anant a opcions més radicalitzades. Jo crec que això importa i té un impacte i que lo còmode seria no fer res, no pujar res, no exhibir cap tipus de bandera, perquè això és el que normalment el que fan moltes voltes els futbolistes, no parlar de qüestions que són polèmiques i que, no, i que afecten a la seva carrera esportiva o que podrien afectar-la d'alguna manera perquè... no li fa falta, perquè ells ja tenen prou en els diners que cobren, que no són pocs precisament als clubs en els que estan, i intentar que les polèmiques siguin només esportives. Jo crec que això, com ho fan també músics, actors, actrius, etc., sí que jo li dono un valor, encara que a vegades no coincidisca amb les opinions que tot el món pot fer o dir. Aleshores, jo estic prou d'acord en que ho faig i que qualsevol i que qui siga, i a més el Madrid també ha passat en el sentit contrari, no?, de gent que s'ha posicionat, ara estic pensant en Carvajal, per exemple, o almenys ho ha deixat caure en qüestions polítiques contra aquest govern, etc. Doncs que
o,
ho faig,
o Mbappé,
no?
O Mbappé voltes. Demanant no votar l'extrema dreta
Mbappé,
a França.
Precisament, exactament. Jo això sí que li dono un valor i crec que això, el que seria més, diguem, lògic, normal des de la seva perspectiva, i entenc, és el que diu Flick, és no dir res, no fer res, perquè això és transcendir lo deportiu. Doncs jo crec que vivim en una societat i si formes part d'una societat també pots posicionar-te. És a dir, jo me posicionaria, crec que no és tan senzill fer-ho i jo ho fiquem en valor. I sobre el tema d'Eurovisió, parlava Gelom de que és cert que és Televisió Espanyola qui no participa, però qui, diguem, està més perjudicat i, a més, així, Televisió Espanyola perd diners, però, sobretot, qui perd diners és el Festival d'Eurovisió, perquè Espanya, com, o Televisió Espanyola, al ser un dels cinc països que, diguem, van fer des del primer moment Eurovisió i que està, diguem, des dels inicis, ficava prou diners al festival, fica cada any prou diners al festival, i també per el tema de les audiències i els streamings. Això que un país com és Espanya no participe també fa que les audiències no tinguin tanta rellevància com en un festival normal. Això jo crec que sí que és una decisió d'impacte que el festival jo crec que està intentant sortir-se per un altre costat, perquè sap que això li fa mal, i especialment un país com Espanya que no participe en l'edició d'enguany. Veurem si això continua, perquè recorde que Rússia fa anys que no participa, i bé està que no participe, però no entenc per què Israel, però bueno, ho entenc perquè és una qüestió molt política i entenc que ells tenen molta força, però si Rússia no participa, jo crec que lo lògic seria que Israel tampoc fera, no?
Hi ha debat, hi ha molts gestos, hi ha moltes cares que t'estàs
ja
perdent,
sé, ja
Marta
sé.
Monforte.
M'agrada.
Vinga, Olga Ruiz i Antoni Xalón per al·lusions.
Jo he fet algunes cares al llarg de les intervencions dels meus companys i, a més, he de dir que m'ho estic passant superbé amb aquest debat.
Mira, estàs substituint la festa d'aquesta.
Sí, sí, ja no necessito la festa d'Eurovisió.
No, després ens diràs amb qui vas,
No, és que aquest any ho tenim complicat perquè no he seguit molt.
Prometo
no
posar les cançons. Poca estona, perquè en 3 segons ja ves per on va la cosa, però les posarem. Digues, Olga.
Però sí que vull dir que el que em demostra aquest debat que hem encetat és que som fruit dels nostres somnis, les nostres il·lusions i les nostres frustracions. És a dir, que a nosaltres el que ens agrada és allò que coincideix amb nosaltres i ho justifiquem i ho trobem bé. Tot i que he trobat més sincer en aquest debat, perdona, Jalong, però he trobat més honest en aquest debat al company Eduard Voltas, estic ficant una mica d'allò que es diu...
Que no passa
el Jalong, què?
Em deixes molt sorpresa.
Però, no, però ara ho explico. No té sorprès gens, no? No. Vale.
No.
Ho deia en el sentit que almenys ell diu, sí, clar, si demà surten amb la bandera espanyola, a mi no m'agradaria. I, de fet, ja dona la solució perquè no es pugui produir aquest
Exacte.
Fet que és, escolta'm, negociem-ho i que al llarg de la rua només puguin sortir amb la bandera...
És el mateix que he dit jo, dues banderes. Lo primer que he dit jo és, només hi ha d'haver
sí,
dues banderes.
Sí, però aquí t'han preguntat i si arriba a ser la bandera independentista, bueno, aquesta ja m'hagués agradat més. A veure, anem a pams, que això és important. A qui representen els jugadors del Barça quan van damunt del camió de la rua? Representen el Barça o representen amb ells mateixos? Si representen una institució com és el Barça, s'ha d'acordar si el Barça ja està d'acord amb determinades manifestacions o no, i quines són les que permet i quines són les que no permet. Jo parteixo de la base que un jugador de futbol, per molt que formi part d'un grup, es representa amb ell mateix, perquè té els seus ideals, té les seves conviccions, té les seves fílies i té les seves fòbies. I escolta'm, si un jugador ha nascut a Canàries i el dia que guanya la Lliga amb el Barça resulta que vol lluir la bandera de la seva terra, em sembla fantàstic. I si un jugador, i ara vaig al Lamine Yamal, de forma conscient, és a dir, no és que agafi aquella bandera i, de fet, la piulada o la fotografia de després demostra que ho va fer conscientment. És a dir, que no té el cap buit. Agafa aquella bandera i de forma conscient decideix onejar-la, és perquè sap perfectament què significa onejar aquella senyera, aquella bandera, quins riscos corre i què és el que vol exactament manifestar. I així tot ho fa. I a mi em sembla fantàstic. Em sembla fantàstic coincideixi o no amb la bandera que oneja. És a dir, si hagués estat una altra... M'hagués semblat fantàstic, també. Aquí és on està el punt. Jo, sí, perquè és la seva opinió, Eduard. No és la meva.
Li toca a l'Antoni Xalón. De seguida també el Jordi Brascó des de Jerusalem.
Perdona, un apunt, Xalón, que si no vull deixar-ho sí. clar. M'hagués semblat igual de bé, sí, quina sigui la bandeja que uneja, efectivament, sense que aquesta sigui un insult
Clar, inconstitucional.
Exactament, exactament, clar, òbviament. Ja l'ho perdona.
Antoni.
Bueno, a mi em toca el triple de temps.
Vinga, va.
Perquè, Montaigne deia que no era important, que era més important tenir el cap ben fet que el cap ben ple. I aquí estem exactament en aquest punt. Hi ha gent que té el cap molt ple, però no sé si el té ben fet. Primer, el que hem de saber és que és un club de futbol.
Em pensava que ho deies per mi, ara ja
no,
està...
No, no ho deia no, per no. Tu, Olga. Va, no. Sisplau, endavant.
Jo no em prenc les coses personalment, perquè si no aniria apanyat aquí. Vull dir, jo discuteixo perquè m'ho passo bé i perquè ho penso. Un club de futbol és una instància esportiva voluntària on hi ha una sèrie de persones que tenen un objectiu. En aquest cas, fer un equip de futbol que sigui tant el masculí com el femení, els més potents del món, i a més hi ha altres seccions. Cadascun dels socis té l'opinió que vulgui sobre el tema que vulgui, però dintre de les instàncies del club això no s'expressa. D'altra banda, tenim que el Futbol Club Barcelona té un suport majoritari a Israel, mentre que els països àrabs tradicionalment han estat partidaris del Real Madrid, i les coses són com són. O sigui, nosaltres, en aquest conflicte, el Barça no s'ha posicionat mai. Quan estan en una rua... El senyor Lamine Yamal, que és un excel·lent futbolista, un excel·lent esportista, té 364 dies a l'any per agafar la bandera palestina, onejar-la, posar-la a Instagram i digui el que li sembli més oportú, com tots els altres. Perquè altres jugadors que són polonesos o són d'altres llocs manifesten la seva opinió i es passegen amb la bandera polonesa quan els hi sembla, o van a festes de la seva comunitat. Ara, quan és un acte que ha d'unir a la massa que segueix el Barça, tu el que no pots fer és posar-hi amb calçador elements de divisió. Perquè ara pot ser la bandera palestina, però un altre dia pot ser una altra bandera. Mira, que si tinguéssim un jugador israelià que agafés la bandera israeliana, què diríem? Diríem el mateix que diem sobre aquest tema, sobre la llibertat d'expressió, o la llibertat d'expressió només la guardem pels que estan d'acord amb el que nosaltres pensem? Bueno, clar, aquestes reflexions les hauríem de fer. Com que això és un acte del club, no s'ha d'importunar a ningú. I, per tant, torno a dir que és la piulada que jo vaig fer el mateix dia de la rua, que només haurien d'exhibir dues banderes. La resta de l'any, escolta, a mi, si el Lamine Yamal considera que la seva causa és la Palestina, que evidentment no és la meva, doncs jo li respecto. Però no vull que es barregi amb un acte institucional.
Queda clar. Jordi Brascó, des de Jerusalem.
Mira, jo és que suposo que ja ho saps, Roger, però crec que soc més futbolero que periodista internacional. Per tant, aquest debat jo m'he passat perfecte aquests dies parlant amb periodistes, debatent-ho...
I perico, a més, Jordi.
Sí, veus? Això mira, aquesta setmana ho puc dir. Aquesta setmana sí que ho puc dir. Les últimes 18 m'estava amagant una mica més. Hi ha un tema que crec que no s'està parlant prou i que a mi em sembla la clau de volta de tot plegat, que és que futbolistes que s'han posicionat políticament n'hi ha hagut sempre, però sempre han estat molt pocs. Però vaja, jo d'entrada penso en Eric Cantona a l'esquerra i a la dreta, parlàveu de Carvajal, recordo Roberto Soldado, per exemple.
No, però és que mira, jo crec que aquí hi ha un element... A l'esquerra, Oleguer Presas, entrevistat aquesta casa per Antoni Bassas, l'any 2006 deia això.
Hi ha una violència feixista, potser més accentuada que altres ciutats.
Tu, per exemple, et consideres antisistema?
Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics, i crec que si més no han de canviar una mica els valors doncs, d'aquest sistema.
Això és el que apuntava després d'una polèmica a Sabadell, però recordem que és el cas de que va pactar amb Luis Aragonés, aleshores seleccionador espanyol, doncs que no el convoqués i li evités haver de defensar aquella samarreta. Però, per exemple, molt més recent, i no tant amb la causa Catalunya-Espanya, hi ha el cas de Borja Iglesias, que s'ha hagut de desmarcar moltes vegades de totes les insults que ha rebut pel fet de lluir les ungles pintades i tots els atacs d'homofòbia que ha rebut al llarg d'aquests últims anys de carrera.
Estoy un poco cansado de estereotipos, ¿no? ¿Por qué hay que ser de una manera o un no? Que no pasa nada. Que independientemente de que se guste un hombre o una mujer, o teu trabajo poderlo hacer igual de bien. Desde muy neno, cuando entras en una canteira de élite, parece que no puedes, ¿no? Que si fueras homosexual no vas a ser jugar al fútbol. Condicionan conductas, condicionan personalidades. Creo que es importante corregirnos, aprender, mejorar.
Endavant, Jordi.
No, el que comentaba es que per mi l'element clau que explica que tot això hagi agafat aquesta dimensió és que, clar, ara parlàvem Oleguer, Borja Iglesias, amb tots els respectes, però el que no estem acostumats és que aquest posicionament tan clar el faci el millor jugador del món, del moment. O, si vols entrar en debat, el top 3, top 5, d'aquí sí que no baixa, la minya mal. I això és el que a mi em deia el periodista palestí amb qui vaig parlar, que la gent està farta... doncs de Messi i Cristiano, que no es posicionaven mai perquè sempre pensaven en les conseqüències d'imatge, de marques, etc, etc. O aquí en concret, li tenen bastant jurada Mohamed Salah, el futbolista àrab musulmà amb més renom de l'última dècada, el jugador del Liverpool, que alguna vegada va dir alguna cosa, recordo un tuit en què va criticar la FIFA una mica, però molt de resquitlló, i se li ha retret bastant això. I el que em deia aquest periodista és que el gest de Lamine és un gest que va d'acord amb com juga ell, amb com és, no? És una persona que es mou una mica amb llibertat absoluta, amb una confiança absoluta del que fa i del que decideix, que no pensa molt en les conseqüències, que s'arrisca, i em deia, clar, no sé si és perquè té 18 anys i encara té aquesta mena de valentia, una mica de no pensar gaire en el que pot passar per les accions que es fan, però el que em destacava sobretot és que ell i la gent de Palestina, que efectivament, com comentàveu, és molt més del Madrid que del Barça, el veuen com que per fi hi ha una estrella que, si més no, és autèntica.
Voltes.
A veure, jo crec que hem de intentar ser coherents amb nosaltres mateixos, amb les coses que diem nosaltres mateixos. Jo ja ho he dit abans, a mi em molestaria profundament, em molestaria molt que un jugador ho fes servir a la rua i un moment col·lectiu dins d'un autocar, diguéssim, on estan tots atrapats, diguem-ne, val? Per ensenyar una bandera espanyola o una bandera israeliana, per exemple. Val? Em molestaria moltíssim. I perquè pensaria que s'està aprofitant d'un moment Barça, diguem-ne, per projectar una bandera que a mi no em representa i que, a més, no està en els estatuts del club. Val? I com que vull ser coherent amb això, jo crec que que tant de bo creixés la implicació política dels jugadors. A mi em fa molt feliç que Lamine Yamal hagi decidit alinear-se amb la causa palestina, i m'agradaria que ho fes, diguéssim, molt més sovint, i crec que va triar el moment de més impacte, és evident que va triar el moment de més impacte mediàtic, val? Això és evident, i és evident que pels palestins això és sensacional, però no puc deixar de pensar que hi pot haver un dia que hi hagi un jugador sionista, no?, que agafi i tregui la bandera d'Israel en una rua del Barça, diguéssim, ja dins de l'autocar, no?, on, insisteixo, estan tots allà atrapats, diguem-ne. És un col·lectiu el que va dintre de l'autocar. Llavors penso, hosti, vull ser honest amb mi mateix i vull dir, visca la mínia mal i visca la causa palestina, vull dir, probablement no va triar el millor dia i vull pensar què pensaria jo si un altre jugador hagués fet el gest contrari.
Marta Monforte, breu, Toni Xalong i Olga Ruiz. Tots tres, breu, sisplau.
Ràpidament, clar, jo, a diferència d'Eduard, jo no crec que siga el mateix portar una bandera espanyola que una d'Israel. Per què? M'ho explique. Jo he vist banderes espanyoles a celebracions esportives. Tampoc és que siga una bandera que a mi m'encise especialment, però entenc que és la bandera d'un país i que a gent li representa. Però aquest país no està en guerra, jo crec, Espanya no estem en guerra pel moment en altra potència, ni estem fent les massacres que està fent Israel en Palestina. Aleshores, jo crec que una bandera israeliana en un moment com l'actual, com una bandera russa, no? Per fer un poc el paral·lelisme, no sabem que estan en guerra contra un país de forma il·legal, que estan massacrant una població, que en el cas de Palestina estan fent un genocidi contra els ciutadans de Gaza. Aleshores, sí, crec que és un posicionament polític i ahí estàs dient claríssimament que estàs amb la potència que està fent aquesta violència sistèmica contra altra població. En el cas d'Espanya, no crec que sigui així, més enllà de que t'agrada o no aquesta bandera. Aleshores, jo crec que per a mi és un posicionament polític i el fet de que Yamal la tinguera i, sobretot, això, se ratificarà en aquesta decisió i ho pujarà a Instagram, me pareix un gest que moltes voltes demanem, o jo en el meu cas demane, a gent que té un impacte brutal a la societat, com són els esportistes, i jo de veres que ho defense. Evidentment, si portara la bandera d'Israel, no diria això, ho diria al contrari, no? Diria que està suportant una causa que per a mi és totalment injusta. Aleshores, jo crec que en això se resumís el meu posicionament.
Antoni Jalón.
És molt cansat escoltar permanentment el mantra del genocidi, perquè des del punt de vista jurídic no s'ha produït un genocidi. S'ha produït una massacre que jo condemno, perquè han mort persones innocents. Però, clar, si ho
diré... De quin costat?
Perdona, jo no t'he interromput. El costat ja sabem qui... I també sabem qui està bombardejant cada dia Israel. També ho sabem. I qui envia drons, també ho sabem. I qui va fer el 7 d'octubre, també ho sabem. Si ens posem així, no acabarem mai de retreure els uns als altres el que fem. Jo l'únic que dic és, des del punt de vista jurídic, i aquí sóc l'únic advocat present, no s'ha produït un genocidi. Segona, jo no discuteixo, perquè aquí jo crec que tenim un problema, que és un problema d'enfocament. Jo no discuteixo la llibertat d'expressió del senyor Lamine Yamal. Ell pot fer les declaracions que li semblin oportunes, com l'Oleguer Preses les va fer el seu dia, i com el Borja Iglesias. I tots em semblen magnífics. Jo el que dic és, la llibertat d'expressió, quan tu formes part d'un col·lectiu, l'has de pactar amb aquest col·lectiu. Perquè, si no, hi ha gent que es pot sentir incòmoda. Jo, escolta, si ell vol posar cada dia a Instagram una foto amb la bandera palestina, no tinc absolutament res a dir. M'agradarà o em deixarà d'agradar, però no tinc res a dir perquè és el seu pensament i el respecto. El que no em sembla bé és que s'utilitzi un altaveu que és del club per expressar la seva opinió personal.
Olga.
Sí, ho faré breu, perquè hi ha un parell de comentaris que sí que m'agradaria oferir el debat. No? Primer, aquesta sensació que sempre hem tingut dels jugadors de futbol, que són una espècie d'éssers eteris que juguen a futbol i passen per la vida sense involucrar-se en res, a mi em sembla que hauríem de començar a canviar-la. Vull dir, ho ha dit abans la Marta, són persones que transiten, viuen aquest món i que tenen els ideals i les seves conviccions. I ho dic ara aplicat al màrqueting, inclús. És a dir, els cantants i els actors de cinema o de teatre, més igual, els hi exigim que es posicionin. Pràcticament els pressionem perquè es posicionin. Mireu, jo no volia avui parlar de la Rosalia, però ho faré. Darrerament, perquè no va manifestar la seva opinió en temps i forma que s'esperava respecte al conflicte de Palestina, li van caure un hate impressionant quan després es va presentar al concert. Però és igual, pressionem, exigim un posicionament que, per descomptat, coincideixi amb el nostre, perquè si no ja tampoc ens hagués agradat. I això que sí que els hi demanem a les gales...
Les arts moltes vegades són cultura i són cultura política, no? A través de les seves cançons també hi ha discursos.
Sí.
Els futbolistes normalment...
Sí. Sí,
parlant,
Roger,
amb el cos d'una altra manera.
Però aquí, en aquesta societat, ara ens guiem per quants seguidors tens i a quanta gent arribes. M'és igual si fas futbol, si fas maquillatge online o si cantes. Quants seguidors tens i a quanta gent arribes. Si arribes a molts seguidors, tu no sé si tens l'obligació, però tens el dret, si més no, de manifestar allò que creguis que els hi vols dir als teus seguidors. I per acabar-ho, Jalong, només un comentari. Jo crec que pensar que un equip de futbol, avui dia, és una societat voluntària que té com a objectiu guanyar el màxim de competicions o alguna cosa similar que has dit, és ser molt innocent. Jo crec que cap equip de futbol encara... és una associació voluntària que té un objectiu, que és guanyar competicions.
Jo encara sóc innocent. Jo encara en crec que les coses són la primigènia del seu objectiu.
A mi m'encantaria,
I el que dic és, un equip i un club és un afer col·lectiu.
Estic d'acord.
I aquell que vulgui assenyalar-se, que ho faci fora de l'espai col·lectiu.
Però jo només et faig una pregunta. Tu creus que el Barça, el Madrid, m'és igual l'equip, eh? La veritat és que m'és igual. Creus que no influeix la qüestió política, que només són associacions esportives amb l'objectiu de guanyar títols?
Jo actualment crec que influeix molt poc la qüestió política.
Ostres.
Un minut per 9:45 del matí, va. He de fer una pausa. Què vols dir?
Que... Home, que sí que és polític, és profundament polític l'esport i
tot
és profundament polític. No, sí que m'agradaria assenyalar una cosa, perquè fixa't com la Marta...
Em mataran, eh? O sigui, els de la publicitat em mataran. I després, no, saps qui s'ho carrega, això? Vull dir que quan no tiro la publicitat em venen aquí i amb tota la raó del món i em maten. Com a Florentino Pérez. Me van a sacar a tiros.
La Marta ha saltat i ha dit... Bueno, la bandera espanyola no hi ha tant problema, diguem-ne, no? És a dir, aquí cadascú té les seves filies i les seves fòbies. Per mi la bandera espanyola és la bandera de l'Estat que nega el dret d'autodeterminació del meu poble. Mm-hmm. Val? I per tant, per això la poso en el paquet. Mm. I per això m'ofendria.
Jordi Berasco, tens presses d'agafar l'avió o què?
No,
no. Encara no, eh? No, passa avui.
De Jerusalem a Tel Aviv.
Caminant pràcticament.
En bici, sí. Potser.
En bici.
Sí, bicicleta. Va, ara fem una pausa. Repassem també algunes cançons d'aquest festival. Per posar una mica de pau, que la cosa està molt calenta.
Però això és un càstig.
No serà cap càstig. Ara, però primer els anuncis, va.
Molt bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, que us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia calenta també durant la pausa publicitària. Eduard Voltas, Antoni Xalong, Olga Ruiz, Marta Monforte des de Madrid. Jerusalem, hi tenim el Jordi Brascó. Algunes de les cançons que avui formaran part d'aquest festival d'Eurovisió. La candidata d'Antoni Xalong, la cançó d'Israel, sona així. Hello, je danse, danse avec les mots. Tu me veux à rire, rire à nouveau. T'es ma douleur, je t'ai qu'un décor. J'ai crié, crié, crié. Michel! Michel. Què, Antoni?
Francès, és que ho té tot.
Té tot.
Té lletra en francès, és magnífic, que canta la Michel.
Tu ets dels que votaves des de casa en edicions anteriors o no?
No tenia tendència.
No tenia tendència. Tu amb qui vas, Olga, normalment?
Depèn.
O sigui, tu animaves normalment la cançó espanyola?
No, tinc cap necessitat. Vull dir, és a dir, vaig amb qui em sembla que té més, que m'agrada més, que no tinc un sentiment. Però escolta'm, jo que m'agrada molt la música, ja ho sabeu, hi ha una cantant que és d'Israel i que està fent gira ara i ve a Barcelona, que es diu Noga Erez. Que és molt coneguda i per exemple, a mi m'encanta. Vull dir que, no sé, també de vegades...
És que lo bo és bo.
Ja, però no sempre lo bo és...
Diuen que aquest any les apostes estan... La favorita és
Finlàndia. Molt festivalera.
I dius, Eurovisió, què no hi pot faltar? Doncs Austràlia, que dius... Amb això que es diu Eclipse. Austràlia, bé, té aquesta cosa, no?, que, doncs, Oceania també forma part del Festival d'Eurovisió.
Alguns que les xarxes diuen, no, però Israel no forma part d'Europa, dic, com, Austràlia tampoc gaire.
Sí. No? Grècia. Que és la proposta friqui d'aquesta edició.
Perquè les altres no ho eren.
Tu passaràs bé avui, Jordi Brascó, a Tel Aviv, veig.
Home, jo tinc moltes ganes, la veritat. No, t'he de dir que no m'he mirat mai un certamen sencer. Crec que sobretot enganxava sempre... Si m'havia seguit molt la cançó en espanyol, posava el moment en el que actuaven, sobretot quan va anar el Chiquili 4. I després sí que jo connectaves una mica per veure com anaven les votacions i quan veies algunes dinàmiques que es repetien any rere any de països que sempre donaven els mateixos punts als altres, independentment de qui portessin, doncs a mi personalment em tirava una mica enrere.
Jordi Brascó, que vagi molt bé aquesta tarda vespre i demà també doncs, el que doni de si aquest festival i sobretot també com es visqui políticament a Israel, doncs ho sentirem al llarg d'aquest suplement. Una abraçada, gràcies.
Demà us explico què tal tot. Una abraçada.
3 quarts i mig de 10 del matí. Estem parlant també d'un cap de setmana marcat per les eleccions d'Andalusia. Avui jornada de reflexió, ahir tancament de campanya. Marta Monforte, el titular és que tornarà a guanyar el PP. El dubte és si aconseguirà o no aconseguirà aquesta majoria absoluta.
Efectivament, i de fet en el PP esta setmana han estat molt preocupats per el resultat perquè saben que se la juguen en 3 o 4 escons i serà en funció de com se repartixen, ja sabeu, per el sistema d'ont que això pot beneficiar o perjudicar als partits, sobretot com se fa aquest repartiment dels últims vots, dels restos, que se diu, i en el PP estava intentant apel·lar a la mobilització de les últimes hores, jugar al vot útil, etc., per a que no se'n vagin els vots a Vox o a l'alternativa de se acabó la festa, que pot fer-li un poquet de mal al vice Pérez, l'agitador, a la candidatura de Santiago Abascal, i estava intentant, no, que la gent es mobilitzi a última hora perquè saben que ahir se la juguen i que pot ser necessiten a Vox, i Juanma Moreno ho ha dit en moltes ocasions, ell no vol negociar ni pactar ni ficar en un govern a Vox, però recordem que ja ho va fer a 2018, va arribar al govern de la Junta d'Andalusia gràcies a Vox i a Ciutadans en aquell moment, i si li fa falta, ho tornarà a fer. Això ho tinc claríssim. I, per altra banda, tenim un partit socialista, amb Maria Jesús Montero, la número 2 de Sánchez fins ara, que està, pot ser tinga, el pitjor resultat històric del Partit Socialista a Andalusia, és a dir, per baix dels 30 escons. Això també serà una debacle total per al Partit Socialista i per a la candidatura de Sánchez, que a més volia ficar-la a ell personalment, a ella, a Montero, ahir en aquesta candidatura. Jo crec que això no ha sentat gens bé ni al socialisme andalús ni a la gent que ja portava anys preparant-se al territori, i aquesta obsessió que té de ficar a ministres a llocs on potser no tenen que estar ells, sinó altres candidatures que han xafat més territori al llarg dels anys, jo crec que li sortirà car en aquestes eleccions.
De fet, tu mires aquestes apostes que ha fet de ministres que acaben de candidats, i l'única que li ha acabat sortint bé és la de Salvador Illa, efectivament, perquè la resta s'han acabat estimbant contra el PP i contra Vox. Vull dir que aquí també hi ha moltes teories de per què salta María Jesús Montero, no? I també crema un dels actius que tenia dins del govern espanyol. Bé, voleu dir alguna cosa? Voltes.
Només una coseta, i és que jo recordaré aquesta campanya com la campanya amb la ficada de pota més espectacular que jo he vist en una campanya electoral per part d'un candidat important, diguem-ne, val? Que és quan María Jesús Montero es refereix a lo dels guàrdies civils com un accidente laboral. O sigui, no dono crèdit a una cagada com aquesta. En una campanya és molt difícil guanyar vots i és molt fàcil perdre'n de vots. Tinc la sensació que va ensorrar absolutament la campanya. Clar, no visc Andalusia, no, però si a mi em va ofendre, diguem-ne, de la manera que sóc jo i des de Catalunya, que es referís a la mort d'aquests dos guàrdies civils com a accident laboral, imagina't com deu haver caigut el tema allà.
Jo crec que precisament ara ens preguntàvem, no?, què és el que fa que vagi sacrificant ministres per eleccions autonòmiques. Crec que en aquest cas el que intenta Sánchez és evitar, posant noms coneguts, i especialment en el cas de María Jesús Montero, el que intenta és evitar l'enfonsament total. El que passa és que no li ha sortit gens bé. Fer una campanya electoral autonòmica no és fàcil. I jo crec que la desubicació, el desnortament que ha tingut María Jesús Montero al llarg de tota la campanya és digna d'estudi, també. No sabia ni on estava, ni què feia, ni quin és el seu objectiu, i crec que ha estat molt penosa la campanya per part del Partit Socialista, sincerament.
A mi, demà a la nit, m'interessaran dues coses només. Si el PP obté la majoria absoluta, i jo crec que Moreno Bonilla és un dels millors actius que té el PP i un dels més moderats, per tant, a mi m'agradaria que guanyés per majoria absoluta i que no hagués de pactar amb Vox, perquè és l'única possibilitat que hi ha. I l'altra, a mi m'interessarà molt veure el resultat d'Adelante Andalucía, perquè jo crec que han fet una gran campanya, molt més sobre el terreny que no el PSOE, que dona la impressió d'una part caigudista caiguda allà i a veure què passa, i després jo no acabo d'entendre que el manual de supervivència consisteixi en cremar els teus col·laboradors un darrere l'altre. Importa quatre ja,
El que vol teòricament amb això que preguntava Roger és garantir-se que té als territoris Sánchez Dic gent afí i que sap que no li faran cap tipus de revolta interna, vull dir, és tindre col·laboradors prop per a garantir-se el control de l'aparato que se diu als diferents territoris per el que puga passar al futur si ell no torna a ser president del govern. Això és la teoria que té, però jo crec que li està aixint prou malament i en Moncloa ho saben perfectament.
Demà també tertúlia en clau eleccions andaluses a partir de les 9 del matí. Obren aquests col·legis. Tenim la Paula Brujats a Sevilla, que ens acompanyarà amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot, que avui també aquesta setmana està protagonista al judici dels Pujol. En parlarem demà aquí al suplement. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Olga Ruiz, Antoni Jalong, Eduard Voltes i Marta Monforte. Una abraçada, cuideu-vos.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Una pausa i Maica Navarro al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa. A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't El Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
Això haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
Ara sí que ho tenim tot.
Influencer. El 23 de maig, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.